Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Benvinguts, benvingudes, un diumenge més a la taula de l'Evangeli. Anem tot seguit a posar-nos a la nostra tasca de comentar la litúrgia de la missa de cada diumenge. Avui ho farem del diumenge tercer de Pasqua. I concretament ho farem amb els nostres convidats, mossèn Antoni Elvira i Benjamí Penalba. Tot seguit anem a presentar-los-hi. Mossèn Antoni Elvira és vicari de l'acció pastoral del Bisbat d'Urgell. És també rector de la parròquia d'Encamp, al Principat d'Andorra. Hola, benvingut.
Moltes gràcies, Maria.
Gràcies a vostè per ser de nou aquí.
Molt bé, ben content.
I tenim a Benjamí Penalba, que és pastor de l'Església Evangèlica a la Seu d'Urgell. Hola, què tal?
Hola, molt bé. Gràcies per convidar-me.
Gràcies per ser aquí també. L'Àlex Alsina és al control de so i a la producció. Cristina Orduña fa la locució de les lectures. Maria Marín, qui els parla, porta la direcció i presentació del programa. De seguida ens hi posem.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge tercer de Pasqua és dels Fets dels Apòstols i del capítol tercer.
En aquells dies, Pere digué al poble: «El Déu d'Abraham, d'Isaac i de Jacob, Déu dels nostres pares, ha glorificat Jesús, el seu servent, que vosaltres vau entregar i vau negar quan Pilat creia que l'havia de deixar lliure. Ell era l'innocent i el sant, però vosaltres el vau negar i vau demanar a Pilat que us indultés un assassí mentre matàveu el qui ens obre el camí de la vida. Però Déu l'ha ressuscitat entre els morts. Nosaltres en som testimonis. Ja sé, germans, que ni vosaltres ni els vostres dirigents no sabíeu què fèieu, però així Déu ha complert allò que havia anunciat per boca de tots els profetes, que el seu Messies havia de patir. Ara, doncs, penediu-vos i convertiu-vos i seran esborrades les vostres culpes».
Discurs de Pere davant la gent amuntegada entorn d'ell en el temple després de la guarició del paralític de la Porta Bonica. És un anunci, querigma, adreçat al poble jueu per a mostrar que en Jesús es realitza tot el que Déu havia promès i és la culminació de les esperances d'Israel. Tertulians, tenen vostès la paraula?
Endavant, Toni.
Moltes gràcies. És una mica sorprenent, fins i tot, la manera de com Pere, no?, es dirigeix al poble. Clar, aquests textos del Nou Testament que ens fan tanta referència, no?, al que vam viure per Setmana Santa. I és bonic, no?, la manera com encara Pere guarda, no?, la manera d'adreçar-se als jueus, no?, el Déu d'Abraham, d'Isaac i de Jacob. Hauria pogut dir, potser, el Déu, el Pare, ha ressuscitat a Jesús. No? I és bonic, no?, perquè diu, té molt en compte, no?, la sensibilitat del poble jueu i ho adreça recordant, doncs, que és el Déu d'Abraham, d'Isaac i de Jacob, no?, que és també, evidentment, no? Però és com a primer detall, no?, d'aquest fragment que tenim tan, tan bonic, doncs aquesta sintonia, no?, aquesta tensió que Pere té de connectar amb la gent. Hauria pogut parlar només de Jesús i de Déu el Pare, però es refereix amb aquesta terminologia molt, molt pròpia, no?, del poble jueu, i que ells doncs capta molt l'atenció.
Sí, jo crec que amb això que comentes és veritat, perquè aquesta connexió que fa pel poble d'Israel, molt avasat a la religió d'aquest temps i sobretot a l'Antic Testament, amb aquesta implicació amb qui era Déu, que era el Déu d'Abraham, d'Isaac i de Jacob, com diu el text, no? I jo crec que això ho fa una mica per per donar a entendre, primer, en relació a la gent que tenia davant. Lògicament, era el poble d'Israel, tots en aquell moment, no? I sobretot per buscar aquesta connexió. I aquesta connexió la fa arribar fins a qui és l'important, que és Jesús, en el sentit de la seva entrega, no? El seu servent, com diu el text, no? I crec que és molt, molt, molt correcte el fet aquest, no? Captar l'atenció. I jo crec que el que fa Pere aquí és parlar-los d'algú que era molt habitual amb ells, per captar-los l'atenció i després parlar tot el que el discurs posterior parla.
Sí, sí, evidentment. I a més és... Hi ha un gran canvi, no? Des de... Si recordem a Pere, no? El text de la Passió que vam llegir per la Setmana Santa, Pere és pruguit, no? I ara, ja, doncs,
el Pere... Sembla que no és el mateix.
No és el mateix,
Pere.
No, és l'home transformat completament pel do de l'Esperit, no?
I tant.
I ell ja, perquè el que diu, el públic, realment, vosaltres, el vau matar. Que Pilat, no? Que Pilat creia que l'havia de ser lliure, però vosaltres el vau matar. I, esclar, això, els oients, per molta bona connexió que comenci a tenir, però va directe,
Va impactar.
Sí, sí, va directe.
Un cop.
I diu, vosaltres el vau matar, no? Aquell que ens obre el camí de la vida. Però Déu l'ha ressuscitat, no? Com deies, Maria, a la introducció, és aquesta gran, el gran carigma, no? El gran anunci, no? Aquest Jesús ha mort per tu, no? Perquè tinguéssim vida, no? Perquè ens obre el camí de la vida, perquè tu tinguis vida. No és un fet que afecta només a Jesús, sinó que repercuteix en la nostra vida.
Hi ha un altre aspecte també interessant aquí, quan, després de dir aquestes paraules de que Déu l'ha ressuscitat entre els morts, nosaltres en som testimoni. I crec que pel poble d'Israel era molt important el testimoniatge, no d'una persona, sinó de dos o més. No? I en aquell moment estava Pere, sí, però també estava una sèrie de deixebles amb ell. No es diu qui eren, però va ser aquell moment en què, després de rebre l'Espírit Sant, es van abocar a predicar i a parlar aquestes paraules i tot el discurs que va pronunciar Pere. No? I aquesta idea de ser testimoni, no? Testimoni de que realment van veure Jesús quan va morir, quan va passar la Passió, però després el van veure ressuscitat i es va presentar diferents cops a diferents deixebles i dones. I crec que el fet de donar aquesta imatge de que nosaltres ho hem viscut, ho hem vist, també Joan a les cartes també ho parla i més endavant podeu veurem, no? de que realment aquells que van ser impactats per la vida de Jesús i veure'l ressuscitat podien donar un testimoniatge ferm i clar, no? I posar-se a ells davant com testimonis d'això. No?
Em fa pensar aquest canvi de Pere, d'un home esporuguit, tremolós, fugint del Senyor, per una banda t'estimo, però per una altra banda jo no el conec, que aquest canvi també... El motiu de la Pasqua s'hauria de donar a nosaltres. Bueno, segur que en molts s'ha donat, però és un canvi interessant per fixar-nos-hi. És a dir, nosaltres, amb la Pasqua, amb la resurrecció de Jesús, hem transformat la nostra vida, ens hem transformat de persones esporuguides, tímides, que ens fa por donar testimoni del Senyor, que ens fa por enfrontar-nos a una situació que per defensar el Senyor. Ens conformem tal vegada per anar els diumenges a missa i, en canvi, no som persones valentes una valentia que ens dona la resurrecció del Senyor. No sé, què els hi sembla aquesta paradoxa que també es dona, no?, entre un home com Pere i el canvi que va haver en ell.
Evidentment. Jo crec que sí. Si cada any celebrem la Pasqua, serà potser també perquè, no només per respectar el calendari, no?, sinó també per dir, no és quelcom potser tan fàcil donar testimoni de la nostra fe. I potser el primer canvi, aquesta conversió que també ens parla el llibre dels Fets dels Apòstols, justament amb aquesta mateixa lectura, però diu-vos, convertiu-vos, no potser no és tant en l'ascètica de la Quaresma, no? Sinó potser més aviat aquest canvi interior de penediment, de dir, bueno, també nosaltres, potser el primer moment en què hem de notar aquesta experiència de canvi de vida ressuscitades és interiorment, que no vol dir que ja n'hi ha prou. Però si no ho tenim interiorment convençuts de la resurrecció del Senyor, amb més dificultat ho podrem transmetre, no? Als altres. Si tu no estàs prou convençut del que significa que Jesús ha ressuscitat, en la teva vida no has fet experiència, doncs clar, el testimoni sí. Als altres costa més.
Sí, jo penso que un fet clau amb, aquest, amb Pere en aquest moment en concret va ser, evidentment, el rebre l'Esperit Sant que el va transformar, va entendre tot el que havia negat, tot el que la por que tenia de donar testimoniatge de Jesús, i l'Esperit Sant jo crec que els va il·luminar, no solament amb ells, sinó també als altres. No? Ara, per què a nosaltres, i fent una mica referència al fet de que no tenim aquesta impronta o aquesta energia, poder perquè no ens creiem o ens creiem negativament la resurrecció i no deixem que realment o les circumstàncies que hi ha al nostre voltant ens atemoreixen o ens fan tota una sèrie d'angoixa que realment no és correcta, no? Que si som seguidors de Jesús tenim que donar un testimoniatge clar de qui és ell, no? I és veritat, això a vegades m'ho fa pensar molt cops, per què a nosaltres ens costa tant ser un testimoniatge clar. És veritat, aquests van dir, nosaltres se l'han vist, o sigui, som testimonis visibles perquè vam veure Jesús ressuscitat. No és el nostre cas, però l'Esperit Sant parla als nostres cors i ens confirma que el que diu la paraula és així, no?
Molt bé, doncs a veure si anem traient més llum en tot això que ha anat sortint, en aquesta actitud del cristià, arran de la resurrecció del Senyor i com a creients que som. Anem a escoltar la segona lectura, va bé? És de la primera carta de Sant Joan i del capítol segon.
Fillets, us escric això perquè no pequeu. Però si algú pecava, recordeu que tenim prop del Pare un defensor, Jesucrist, que és just. Ell mateix és la víctima propiciatòria pels nostres pecats. I no només pels pecats nostres, sinó pels de tot el món. Per saber si coneixem Jesucrist, mirem si complim els seus manaments. Els qui diuen que el coneixen però de fet no compleixen els seus manaments són mentiders, no diuen pas la veritat. Però els qui fan cas de la paraula de Jesucrist han arribat de debò a estimar Déu perfectament.
L'autor d'aquesta carta fa una invitació a no pecar, perquè, però, si ho fem, cal seguir tenint confiança perquè Jesús ens és víctima propiciatòria. També un altre pensament interessant que ens ofereix aquest breu fragment és que coneixem Jesucrist si complim els seus manaments. Atenció. Benjamí?
És una prova, no?
Sí.
Perquè jo crec que aquí el que està dient Joan és tots els rituals o totes les formes, totes les maneres de fer que fem i que sentim, centrem-nos més aviat no solament en complir normes, sinó en realment en veure o primer conèixer els seus manaments, però no solament conèixer-los mentalment o ritualment, sinó d'una forma sentida, d'una forma completa. No? I per mi és un coneixement i un complir, és una cosa que va relacionat i íntimament junt. Moltes vegades hi ha gent que coneix molt i sap de moltes coses, i parlant de les coses de Déu, de la Bíblia, però realment compleix els manaments, és a dir, segueix aquestes instruccions d'una forma personal i correcta. No? Jo crec que aquesta espècie de prova, que ens podríem provar tots i cada un de nosaltres tenim que sometre'ns, diguem, amb aquesta prova. No? I crec que és interessant aquest text perquè ens fa reflexionar sobre això. No solament ho conec, sinó també...
Mossèn Antoni, què hi diu d'aquest pensament que acaba de manifestar Benjamí?
Escoltant Benjamí, em recordava un professor de la Facultat de Teologia, no? Que ens deia, un senyor pot fer, o una senyora pot fer, un gran doctorat en teologia, en Bíblia, però potser és agnòstic.
Exacte.
No? Sí. Perquè els continguts els pot tenir perfectament, no? Com diu, un de nosaltres doncs pot endinsar-se en una altra religió i conèixer-ho perfectament, però no viure-la. Ah. I clar, quan Sant Joan quan es diu això, no? Diu, els que diuen que el coneixen a Jesús, no? Que el coneixen. I clar, aquest verb sabem, no? Que no és únicament saber qui és, com ens diu Benjamí, no? Intel·lectualment, tenir molts conceptes, sinó, clar, la Bíblia, el verb conèixer és una... que expressa una gran relació, relació amb la persona. És dir,
intimitat.
Intimitat, és estar, conèixer amb ell, és dir, el conec, no? Ara les mares, no?, que diuen, qui ho coneix millor que jo? El meu fill, sí, sí, o la meva filla, no? Vull dir, perquè sap tot, sap... No? Quan són adolescents és una altra història.
Sí.
Han de tenir els seus secrets, no? Però és veritat, aquella, el coneixement de la persona, diu, és que el conec bé, no? Perquè és que he conviscut, estic amb ell, estic amb ella, no? I diu, un deixeble doncs, ha de ser també algú que té intimitat, que tracta molt, no?, amb el Senyor. Si no, bueno, poden ser moltes coses de Jesús, com els diem els nens de la catequesi, no? Sí. Poden ser moltes coses, però si no hi ha una vivència...
Ara estem. La vivència és la clau.
Si no vivim, doncs quedarem amb... Bueno,
sí, en coneixement superficial o coneixement tècnic.
Sí, saber.
Saber, no? Però no...
Com els nens que venen a catequesa i diuen, ah, sí, això ja m'ho sé.
Ja m'ho sé. Ja,
perfecte, doncs ara toca viure-ho. No? Ara toca viure. Ja que ho saps, què vol dir això, doncs ara ho hem de viure, la catequesa.
Però hi ha consciència? Vostès creuen que els cristians tenim realment consciència de que una cosa és el coneixement, la creença, fins i tot la fe, i una altra cosa... és el comportament nostre quotidià, com vivim en relació amb els altres, amb la pròpia família, amb els companys de treball, amb la gent amb què ens relacionem, que aquí també hem de ser cristians.
Evidentment.
I tant, sí.
Què creuen? Que...
Sí, jo crec que la Bíblia parla no solament ara aquest text que estem tocant, sinó en molts altres textos parla d'aquest fet, no? De que no és tant saber el que tenim que fer com fer-ho. I hi ha molts apartats amb els que diu feu, o sigui que és important aplicar tot el coneixement bíblic que tenim de la persona de Jesús, de Déu, aplicar-ho al dia a dia i sobretot, com deies, aplicar-ho a la quotidianitat, és a dir, a la feina.
Sí.
Per exemple, abans fèiem una menció a la mentida, no? que normalment sembla que la mentida està com absorbida, com si fos una cosa normal.
Normal.
I no és normal. La Bíblia no parla de que això no és correcte. No agrada a Déu. És un exemple petit,
sí, sí,
però
sí,
és un exemple important. No? Sí. Jo crec que això és interessant, aplicar tot el coneixement que tenim de la paraula de Déu a les nostres vides.
Realment important. La vivència del que el Senyor ens proposa com a estil de vida. No és un programa teòric, no? Les benaurances, per exemple, no? És un estil de vida, no és dir, digue'm quantes són les benaurances. Bé, això no cal ni memoritzar-ho, perquè ho trobarem al text bíblic, no? Però l'important és viure-ho.
Bé, continuem endavant. Ara seria el moment en el programa de recordar als nostres oients doncs, qui són els nostres tertulians, concretament en Benjamí Penalba, que és pastor de l'Església Evangèlica a la Seu d'Urgell, i mossèn Antoni Elvira, vicari de l'Acció Pastoral del Bisbat d'Urgell i rector de la parròquia d'Encamp al Principat d'Andorra. Ara sí, la darrera lectura a l'Evangeli, que és de Sant Lluc i del capítol 24.
En aquell temps, els deixebles contaven el que els havia passat pel camí i com l'havien reconegut quan partia el pa. Mentre parlaven d'això, Jesús mateix es presentà enmig d'ells i els digué, «La pau sigui amb vosaltres». Ells, esglaiats, van creure que veien un esperit. Jesús els digué, «Per què us alarmeu? Per què us venen al cor aquests dubtes? Mireu-me les mans i els peus, sóc jo mateix». Palpeu-me i mireu-me bé. Els esperits no tenen carn ni ossos, com vegeu que jo tinc. I mentre deia això, els ensenyava les mans i els peus. Veient-los sorpresos i que de tanta alegria encara no acabaven de creure-ho, els digué, «No teniu res aquí per menjar?» Ells li donaren un tall de peix a la brasa i se'l menjà davant d'ells. Després els digué, «Quan encara era amb vosaltres, us havia dit que s'havia de complir tot el que hi ha escrit de mi en el llibre de la llei de Moisès i en els dels profetes i dels salms». Llavors, els obrí els ulls perquè comprenguessin el sentit de les Escriptures i els digué, «Això ho diuen les Escriptures. El Messies havia de patir i de ressuscitar d'entre els morts el tercer dia, i calia predicar en nom d'ell a tots els pobles, començant per Jerusalem. la conversió i el perdó dels pecats. Vosaltres en sou testimonis.
Primera aparició del ressuscitat al grup de deixebles que reaccionen amb espant, amb por, amb incredulitat. Jesús els obre l'enteniment per comprendre les escriptures. Mira que els hi va dir, eh? Mira que els hi va explicar. Va estar amb ells, els van conèixer. Déu meu senyor, com som els homes, eh?
Que podien comptar, eh? El tercer dia.
És per com desanimar-se.
El tercer dia és avui, a veure què passa avui, no? Però...
Perdó. Digui, mossèn Antoni.
És molt bonic aquest relat, no?
Sí,
no,
sí.
No és perquè sigui bonic, no? Sinó perquè per tot el que a dins hi trobem, aquests deixebles de Maús que es refereix amb ells, no? Contaven el que els havia passat pel camí i el bonic és sempre la salutació de Jesús ressuscitat, que sempre diu la pau sigui amb vosaltres. No? És la seva salutació. Aquesta pau, no? Que no és només un desig de tranquil·litat, perquè evidentment estaven dubtosos, perquè estaven, diu, per què us alarmeu? Potser no és només donar una pau de seguretat a aquella persona, de tranquil·litat, sinó la pau profunda, no? perquè la resurrecció de Jesús ens porta a aquest gran do de la salvació per a tots. No? I és la pau profunda, no és només perquè, bueno, tranquils, eh? ja ha passat tot, ara calmeu-vos, perquè ja hem arribat, ja està tot arreglat, no? Com diguem-ho així molt, molt planerament, sinó dir, no, la pau sigui amb vosaltres, perquè jo he ressuscitat, no? I realment aquesta pau és la que ens dona el creure en què la nostra vida està salvada, no? Nosaltres hem de respondre a aquesta salvació, no? Invitant-hi.
I és curiós la resposta que donen els deixebles, no? Que redacta el text, no? El text. Van creure que deien un esperit, no? Sí. I és curiós perquè en aquell moment pensaven, bueno, poder... Suposo que encara tenien dubtes, no? Si realment el que estaven veient era Jesús. Evidentment hi havia una transformació amb la seva figura i els va sobtar. I crec que aquesta idea de que Jesús demostra, no, jo no sóc un esperit, i toqueu, vull dir, mireu-me, sí, palpeu-me, aquests fets molt íntims de dir, no, escolta, que sóc jo, que sóc el mateix de fa uns dies enrere,
sí,
no?
Sí, sí.
Els esperits no tenen carn i ossos, no? I després inclús encara els insisteix, dir, escolta, teniu alguna cosa per menjar? Els esperits no mengen. I el fet de que els van donar un peix, etcètera, i van menjar, no? És curiós, no? Aquesta reacció dels deixebles que encara no s'acabaven de creure que realment qui estaven veient era Jesús ressuscitat, no? És curiós aquesta escena, en aquest moment.
Fins i tot diu, de tanta alegria, eh? De tanta alegria encara no acabem de creure-ho.
Eh? Sí,
estan
encantant d'alegria.
Tan contents, no? Nosaltres a vegades diu, no, mira, perquè les proves a la vida, no?, ens passen, quan tenim dificultats en la vida, quan hi ha un moment de sofriment, dubtes molt.
Sí.
Eh? És quan però ara és que justament el contrari. Diu, de tanta alegria, diu, és que no acabem de creure-ho. Bueno, potser, no?, és que ens passa a les persones quan tenim aquests alts i baixos molt normals en la vida, no?, que apareixen, ja sigui per molta preocupació, pel sofriment, pel mal de caps que tinguem a la vida, voldríem que Déu actués ràpidament, no?, també. I en canvi, en aquest moment, que és de tanta alegria, tanta joia, diu, no, és que no pot ser, és que no pot ser, no ens acabem de creure.
És increïble.
Sí, és molt curiós. I és bonic, no?, aquest gest de Jesús, no?, que com torna a seure amb els deixebles, torna a menjar amb ells, no?
I és interessant també veure que ella els torna a repetir el que ja els hi havia dit amb el seu ministeri diversos cops, que tenia que morir, que tenia que ressuscitar també. Però és interessant aquesta expressió que diu llavors els obrí els ulls perquè comprenguessin el sentit de les Escriptures. És a dir, com és possible a vegades que siguem cecs també, no?, a l'hora de... entendre, i ara nosaltres que tenim la Bíblia a les mans, ells en aquell moment no ho tenien.
Clar.
Tenien l'Antic Testament, sí, però no tenien tota la Bíblia, ni la vida de Jesús escrita, com ara la tenim nosaltres als Evangelis. No? Aquest fet és interessant, no? Com Déu va obrir-li els ulls perquè poguessin entendre el que els havia dit i els havia parlat i que no s'ho acabaven de creure. No?
Després, també... I aquesta imatge, no?, que diu Benjamí, d'obrir els ulls, que és el mateix que fa amb els deixebles de Maús, amb els altres, que fa el mateix.
Sí, també.
I és el mateix evangelista que el relata, no? Uh-huh. I, per tant, fa servir també la mateixa expressió, no?
Sí.
I els obriu els ulls, perquè entenguessin els centres de escriptures. Clar, aquesta idea de dir, és que tota la vida de Jesús va unir d'aquest pla de salvació, no?, que Déu tenia pensat des del principi. Uh-huh. No és dir, no és una cosa aïllada, no, no és un senyor que ara ha buscat aquí un argument per ser famós, important, no. És que tot això va unit, els profetes ho havien anunciat, no? I diu, Moisés i els profetes i els salms, no? O Sant Ramon Sars, que ha estat i és molt sovint també aquí a la taula de l'Evangeli, sempre ens recorda, no?, la importància, com a biblista, que ens diu, per un jueu sentir que hi ha la llei i els profetes, bé, doncs ja està tot autoritzat, està tot certificat, no?
Sí, sí, sí.
I ja no fa falta res més, no? I els salms, que parlen molt de, no?, també de Jesús, evidentment, encara que siguin més antics que el moment en què Déu s'encarna, no? Però la llei és la llei i els profetes, diu, ja és el que un jueu sent i diu, vale, ja tinc, avui diríem, tots els segells posats.
Partim bé, partim bé.
Partim bé, sí, sí.
Molt bé, doncs, si no hi ha res més així que calgui, doncs, matisar o dir, perquè estem ja sobre el temps, eh? El que...
Bé, només potser, recuperant el que Benjamí deia al principi de la primera lectura, que acaba també dient, vosaltres en sou testimonis.
I aquí també.
I aquí també.
Sí, eh? Sí, sí, ara estava fent també aquesta... Sí, estava pensant en aquesta frase.
Torna
sí,
a dir mateix, sí, vosaltres en sou testimonis, no? Del que heu viscut, del que... Per tant, també que nosaltres en siguem sempre.
Exacte.
Nosaltres amén. També som testimonis. Molt bé. D'acord, doncs agraïdíssims per aquesta col·laboració, Benjamí Penalba, gràcies.
A vosaltres.
Gràcies, mossèn Antoni Elvira.
Moltes gràcies a vosaltres.
I fins la propera a tots dos. I com no, també hem d'agrair als nostres oients, doncs, que siguin fidels al programa. Sabem que ho són aquí en la sintonia de Ràdio Estel. Agraïm també els seus missatges de correu electrònic, donant-nos suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. Gràcies per fer-ho. Recordem un cop més la nostra adreça electrònica, taulaevangeli@radioestel.cat, taulaevangeli@radioestel.cat. Un plaer haver connectat amb vostès a través de les ones radiofòniques. Moltes gràcies per haver triat un diumenge més la taula de l'Evangeli. Continuem vivint en la Pasqua. Una abraçada a tots. Adéu-siau.